Cadena Ser Catalunya.
Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casas.
Amb l'aplicació de la Cadena Ser. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la Ser,
Cadena Ser,
i busca Ser Catalunya.
Ser Catalunya.
Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de Ser Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat,
sercatalunya.cat,
i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de Ser Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter. @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio. I contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya.
@SerCatalunya.
Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la Cadena Ser a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la Ser amb la millor experiència d'àudio. Cadena Ser. La força de la conversa.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Carrefour, vamos de promo en promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo, promo,
promo. Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Ya están aquí las ofertas Flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, sí, que duran muy poco. Solo del 24 al 26 de enero podrás conseguir hasta un 30% de descuento en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. ¡Mira otra!
Ser Catalunya. La força de la conversa.
A Ser Catalunya. Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
Bona tarda a tothom, benvinguts als millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana pel que han passat gent interessantíssima, com per exemple amb el que comencem, que és l'actor Bruno Oro, que actualment el tenim a la sala Bosques Multicines, a la 9, fent l'espectacle Ai, 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 on tracta una mica de les dificultats que té la intel·ligència artificial per fer una cosa tan humana com és l'humor i que tan bé fa el Bruno. I la part que hem seleccionat del Bruno Oro és la que té relació amb els seus orígens. Ell és procedent d'una família d'artistes, fill de pare napolità, I bé, ell mateix ens explica com va ser aquesta infància envoltat d'art. Comencem el llapis de memòria del Bruno Oro amb Caution, de Bob Marley, que és la cançó. És la cançó.
Sí, per mi és una de les cançons del Bob Marley, una de les primeres amb els Wailers, no? Hi ha un moment que el Marley s'independitza dels Wailers i comença carrera ell sol i comença a fer hits, no? Però aquests són els primers discos que són molt autèntics, el so és molt genuí, molt jamaica, molt reggae, amb una mica d'esca, no? Recorda una mica l'esca, aquests són els inicis del reggae, ve de l'esca. I és una cançó que m'encanta, preciosa, amb unes línies de guitarra i de baix meravelloses, i és una cançó per tancar els ulls i submergir-te en el passat i en aquella època, no?
A quina època? Perquè aquesta cançó és de 1981, que tu tenies...
3 anys.
3 anyets. Mm. Però bé, tu ja estaves fent els teus pinitos com a humorista, crec, i tenies com a espectadors els amics dels teus pares.
Sí, sí, correcte. Concretament, les amigues de la meva mare li deien "Desperta el Bruno", quan jo tenia 2 o 3 anys, perquè es veu que jo em despertaven i començava a fer cares i les feia riure. O sigui, que em van mal acostumar. Clar, a mi em van fer ja un pallasso des de ben inici.
O sigui, tu estaves dormint a la nit i venien Bruno,
sí,
Bruno,
sí, sí.
Amunt.
Despierta el niño i venga, i a fer gracietes. Sí, sí, així m'he tornat un monstre. Clar.
I ho feies de bona gana?
No ho recordo, però es veu que sí, perquè es repetia. Feia 2 passes cada nit, suposo que sí, sí.
Bueno, potser ja havies mamat una mica Martes y Trece, no, en aquella època, i ja... Tu has mamat Martes y Tarada.
Jo, és una de les meves escoles, Martes y Trece. Jo crec que vaig tirar per la via de l'humor gràcies a Martes y Trece. Jo els vaig anar a veure per a l'ADA en directe amb 6 o 7 anys. Jo era molt petit.
80...
Sí.
Època Empanadillas.
Empanadillas, efectivament. Jo recordo sortir i van imitar la Isabel Pantoja i jo vaig caure al terra de riure. I era molt petit, molt petit. Jo no, realment hi havia alguna cosa allà químic que a mi m'afectava i em tornava boig com a persona i em feia patar de riure, però alhora pensava, jo vull fer això, jo vull saber fer això.
Ara que ho dius, jo ara penso en Vinagre i ja Martes y Trece una mica.
Sí, tant. I tant. Sí, la cosa és que Martes y Trece imitaven, feien personatges, no?, reals, i nosaltres amb la Clara creàvem personatges anònims, no?, que ens els inventàvem i que eren, doncs, des d'una caixera d'en súper fins al monitor de gimnàs, fins al segurata, els pijos, etc.
Es feien moltes festes a casa teva?
Moltes, moltes, perquè la meva família Pitxot era molt festiva, molt de fer festes, i els meus avis eren molt festius, i jo recordo els caps d'anys amb 40, 50 persones a l'estiu, música sempre, sonava sempre música molt bona. I recordo un ambient molt bohemi, molt, molt interessant, molt divertit i molt festiu. La meva àvia era molt una gran anfitriona, acollia molt, sempre li agradava tenir amics a casa, fossin els dels meus pares o els meus, i això generava un ambient a casa molt alegre.
La teva àvia, que era artesana de medalles?
Sí, la meva àvia...
Joguera.
Estàs molt, molt informat.
Sí.
La meva àvia, sí, la meva àvia era venia d'una família d'artistes i joiers i portava el taller Vallmitjana, que havia estat de Juli Vallmitjana, que havia estat poeta, Juli Vallmitjana, poeta i escriptor. I sí, i el meu avi Ramon Pitxot, pintor. I clar, per tant, es convergeixen molts artistes i molts personatges singulars, tant a Cadaqués com a Barcelona.
Però podia ser que un dia qualsevol tu anaves a dinar a Cadaqués i dius, mira, ha vingut aquí avui el Dalí a menjar arròs a la cubana.
Bueno, el Dalí, clar, jo era molt petit, jo no el recordo. El Dalí em consta que venia a casa perquè...
Home, eren molt amics, era molt amics amb el teu oncle.
Amb el meu oncle, però sí que hi havia molts pintors constantment en circulació per Cadaqués i molts amics, els Roca Sastre, els Duran, i hi havia també músics, hi havia molta vida, que jo, per exemple, jo sempre explico, jo quan tornava del col·le, que jo vivia amb els meus avis a Barcelona, que vivíem en una casa molt gran, amb els meus avis, amb la meva mare, la meva tieta, jo arribava i pujava a l'estudi del meu avi i estava pintant a una model seminua, no?, o nua, a vegades.
Lo més normal.
I era lo més normal. I llavors jo xerrava, el meu avi em preguntava com havia anat al col·le, la model em feia un parell de preguntes, i per mi veure el meu avi pintant una model era lo més normal. O veure el meu avi Cadaqués a l'estiu pintava marines, no?, i anava cada dia a tenir el paisatge. Avui fa mal temps, faig el paisatge ennuvolat. Avui fa bon temps, faig el matí de la platja del Sortell. Avui vaig a l'altra punta del poble. Llavors jo, allò era lo més normal per mi. Però clar, si ho penses ara amb,
clar,
amb retrocés,
jo, és com... ho escolto i dic,
hola,
no? Vull dir,
sembla una novel·la.
A mi que feien el pa amb xocolata i mira un rato la tele. Exacte. Doncs clar, és una... també entenc per això que en aquest ambient d'art, quan tu dius, jo vull ser artista, vull dir, hi ha un recolzament des del principi. No hi ha aquest punt d'incomprensió que en altres famílies pot haver-hi.
No, hi ha un recolzament i alhora hi ha una alarma, eh? Hi ha una alarma del meu avi. El meu avi va dir, ojo, que el món de la faràndula és molt dur. De la faràndula, com es deia abans, no? La faràndula, el teatre, no? I ho és molt dur.
O sigui,
que va estar molt bé que m'ho digués, perquè efectivament no em va enganyar. I la meva àvia, la meva àvia em va encoratjar molt, la meva mare també. De fet, la meva mare em va dir, tu t'has de presentar a l'Institut del Teatre, perquè jo volia fer biologia i clarament no servia per biòleg. Per sort, pel món de la biologia, jo vaig optar per la interpretació. I ja està, i em vaig presentar i vaig entrar als 18 anys. Ja. Vaig anar bastant rapidet.
I pintar?
Soc negat, fins al punt que jo tinc el nivell d'un nen de 6 anys de dibuix. T'ho dic en sèrio, amb vergonya ho dic.
Però l'art abstracte, vull dir, entra... O sigui...
Sí, clar.
Bueno, clar, una cosa és com pintes i una altra com tu valores les pintures, que segurament sí que les saps valorar.
Sí, jo valoro molt l'art, però també jo no em posaré a fer taques i a fer cercles i a vendre-ho, eh? Perquè jo considero que l'art ha de tenir una base i que tot gran pintor ha de saber dibuixar-te aquí i clavar-te.
Que tu els teus pares et van tenir molt joves, no? Crec que la teva mare tenia...
20 anys.
20 anys.
El meu pare, 24.
Uau.
Molt, molt. Bueno, això té avantatges, perquè, clar, jo tinc una relació amb ma mare, per exemple, molt propera i molt d'amistat, també.
Actors n'hi ha hagut abans que tu a la família?
No, va haver-hi una cantant d'òpera.
Ah, mira.
La Maria Gai, tieta del meu avi, mundialment famosa, que actuava a l'Escala de Milà, a Rússia, al Liceu, sí, sí.
El que no va tenir la sort de veure't petar-ho és el teu pare, que va morir quan tu eres un nen.
Correcte.
Com recordes el que vas viure d'ell?
Bueno, era una relació distant, perquè es van separar quan jo era molt petit, els meus pares, i per tant, sí, va ser... També ell va tenir una malaltia molt llarga i va ser dolorós, perquè la relació no era còmoda, no? Degut a la distància i a la malaltia. Però no tinc cap rancor ni cap... El recordo amb molt carinyo i penso que potser ens retrobarem, no? Quan mori, el dia que mori, potser ens retrobarem. Jo penso en les energies i en què potser la nostra consciència, un cop desapareixem, hi ha una segona oportunitat en persones, no? Que potser no les has pogut disfrutar durant la vida.
Quants anys tenies tu?
15.
15?
Sí.
Sí, ja... Vau tenir temps de...
Sí, 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 sí. El meu pare, a més, era un personatge realment...
Napolità, no?
Mig napolità, perquè ell va néixer a Barcelona, però el meu avi era napolità, llavors ell tenia una arrel italiana important. Era un anàrquic. I això que sona, que és Gigi Kale, és una cançó que... un cantant que ell adorava. I jo vaig heredar tota la seva música quan va morir. Vam donar tots els seus cassets. Tenia cassets, aleshores es portaven molt els cassets.
Sí, 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 clar, és l'època.
I el Gigi Kale és una... Li agraeixo amb ell. Bust you, that chance walk
and you interfere. It's a call of the jungle with a gun and a knife. You stay long enough.
A aquesta edat tu ja parlaves un italià nadiu, pràcticament?
No, jo vaig perdre... L'italià el vaig aprendre una mica després, amb cursos que vaig fer per interès, també, una mica per família, perquè jo amb el meu pare parlava en castellà i amb el meu avi també. El que passa que sí que sentia parlar molt italià i també a Cadaqués teníem amics italians i al final l'italià, si tens una mica d'oïda i t'hi poses, és una llengua relativament fàcil.
Però si tens oïda, també veus que no parlen igual a Nàpols que a Turí.
No, realment jo quan vaig anar a Nàpols això ho vaig descobrir, em va interessar molt el napolità i és una llengua fascinant. És com allà, per ells és un dialecte, però realment és com el català o com... és una altra llengua. El que passa que a Itàlia hi ha 40 dialectes o 50 i entre ells parlen en italià, però tu a dos de Milà, si parlen milanès, no els entens i un de Roma tampoc els entén.
No. Molta diversitat, eh?
Moltíssima.
Tens relació amb la família napolitana?
Sí, en tinc i tinc relació amb... Tinc grans amics a Itàlia i és un país que em fascina, és un teatre divertidíssim i és que som cosins germans, però tenim moltes diferències i és molt divertit.
Però tens aquest arrelament italià de que si jo li poso crema de llet a la carbonara t'emprenyes?
Sí, i... no, et trec de la cuina.
Sí?
Clar, no es pot.
Vale, és directament amb l'ou, això?
Clar.
I amb guanciale, com li posi bacon?
No, malament, guanciale. I l'ou a 64 graus, només.
Ah, clar. I si el poso 65 o 63?
No, no passa res, però no es pot coure l'ou, perquè si no es fa com truita, saps? L'ou s'ha de fer com amb el bany-maria, s'ha d'anar escalfant amb el pecorino, amb el formatge, i s'ha d'anar fent una cremeta. I aquesta cremeta, quan està al punt, que es fa com una, això, com una emulsió, això es tira al final a la pasta.
Et veig molt posat, eh?
Bueno, és que la carbonara la toquem.
Quin és el teu plat italià per excel·lència?
La matriciana, que és un plat romà també, de tomàquet, guanciale i pecorino.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Doncs continuem rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara és el torn de la Regina Rodríguez Sirvent. Ella és l'autora de Les calces al sol, un dels booms literaris catalans dels últims temps, més de 90.000 còpies venudes en català, a part de traduccions a diferents idiomes, amb una història inspirada en la seva estada com a au pair a Atlanta. I mira, per què us ho he d'explicar jo quan ella ho explica perfectament? Natasha Bedingfield sonant al Llapis de Memòria de l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, una cançó Regina amb la que anem de pet cap a Geòrgia. No?
Que heavy, o sigui, saps què passa? Que aquesta, això no ho he explicat massa, però aquesta cançó era el gran hit jo quan vaig aterrar a Atlanta, a Geòrgia, el 2007, doncs sonava a tot arreu. I jo no sabia anglès. Per tant, no entenia el que deia. Però ara, escoltant, la primera que en written, no vol dir que no ha estat escrit.
No escrit, sí.
I llavors, ara escoltant el que diu, és que diu, el teu llibre comença aquí, avui. Tu no estàs definida encara, tot està per escriure. I és com, what? No, és com... Bueno, tot el que diu, que ara... Feel the rain on your skin. O sigui, tot el que diu, tot el que jo vaig viure, o sigui, evidentment, que ho puc fer encaixar, però... És que és literal.
Bueno, i que ho tenies allà i no sabies que t'ho estava dient.
No, clar, jo faltava molts anys encara perquè passés el que ha passat, però és tan simbòlic, no?, que jo és que no sabia ni què volia dir en written, vull dir, no sabia res del que deia aquesta dona. I jo la cantava, doncs, a la catalana, no?, així com... No sé
ni, 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 sí. Ni.
I després, quan de cop vaig entendre-ho, dic, uala, que fort.
I com arribes tu, una noia de Puigcerdà, que parla l'anglès com Tarzan?
Sí, i el meu Tarzan parlava molt millor que jo, segur.
Com arriba a Atlanta?
Doncs acabo la carrera, o la...
Psicologia?
Psicologia, igual que la Rita, i això coincidim al tot. De fet, no l'acabo, perquè em faltaven crèdits de lliure elecció, i estava... Bueno, és això, que... Hi havia molta gent que seguia la inèrcia de, vale, acabo la carrera, me'n vaig a fer un màster. Però és que jo vaig acabar la carrera, que em va agradar molt... I vaig treballar, això a diferència de la Rita, jo vaig treballar un any en estudis de mercat a psicologia, que va ser un... em va agradar, però no em va fascinar. O sigui, no em va dir, ostres, jo aquí ara em posaré a mort aquí dins i escalaré perquè això em fascina. No, i vaig dir no. Millor me'n vaig a fer de niñera. Llavors, què passa? Una amiga meva, hola Esther, si m'estàs escoltant, que és l'Astrid de la novel·la, ella se'n va anar de fer d'au pair. I dic, què és això de fer d'au pair? I jo soc un desastre a nivell burocràtic. O sigui, no tinc la capacitat de buscar-me quins papers s'han de buscar, què s'ha de demanar, visats, aquestes coses. Llavors, fer d'au pair implicava que ja t'ho feien tot. Tu pagaves X, que no me'n recordo quan era, en una agència que et busquen una família i tal. Aleshores, aquesta família, tu doncs miraves més o menys quines eren les teves... què t'agradava fer, doncs a mi en el meu cas era doncs, fer esport i venia d'aquí, no sé què, i que parlava castellà, perquè a la gent també li interessa a vegades doncs, que parlés en castellà amb els nens, i em van dir, oi, una família d'Atlanta. I dic, pues vale. I vaig parlar amb el pare, que en realitat és argentí, i perquè va veure el meu anglès i va dir, bueno, podemos hablar en castellano porque no te enteras de nada. I vaig dir, vale, doncs parlem en castellà. Allò és una petita escletxa i vaig anar a parar allà. Vull dir, però és que jo soc molt així, eh? Tampoc em vaig mirar gaire res. Dic, bueno, vaig als Estats Units 13 mesos. Ostres, és bastant, eh? I hi havia una petita frontera que passàvem a Nova York 3 dies, que va ser... Vaig mirar una mica de fotos d'Atlanta, que es veu al downtown, no?, i que hi ha, no sé, 12 edificis en total, però jo em pensava que seria una espècie de Nova York, no?, que seria una gran ciutat americana.
I no.
I primer vaig anar a Nova York, que jo sóc una absoluta fanàtica de Nova York, i que, per cert, aquest any surt en anglès i m'aniré segurament a presentar a Nova York, i això és...
Quin pal, eh?
Ui, pal, no t'ho pots ni imaginar. No sé si dic que no, mira.
Sí, segur... Ja vaig jo, si vols, a presentar-la a la Gina Racons.
Oh, per favor, Rita!
Ja ho sé, estàs fent la broma.
Vale, vale, no l'he pillat. Perdó.
Com és la família que t'acull?
Llavors, la família... bueno, és una família que no és, podríem dir que és l'estereotip clàssic d'americana que tots, no?, que ha votat a Trump, per començar, no? Doncs són gent que, això ho explico també a la novel·la, que jo pensava que, dic, és que imagina't si hi ha famílies rares, els deia que hi havia algunes que no tenien ni tele, no? Això el 2007 era bastant, ara hi ha molta gent que no té tele, però el 2007 en general tothom en tenia.
I allà era televisió per cable, no?
I allà més, no? I de cop em vaig adonar que estava dient això i allà no hi havia tele, no? Hi havia una peixera gegant. I bueno, són una gent, encara ara, amb els que tinc absolut contacte, ens veiem cada any, que entenia la vida i veia la vida i l'ensenyament dels seus fills i tot en clau de com ells entenien la vida dels pares, que era coneixement i cultura i el mode científic estricte, no? Però era d'una manera molt agradable, era interessant. No és que jo pues sí, em sentia petita, però d'una bona manera, eh? No és que jo em sentés insignificant tot el rato i que m'intentessin eclipsar ni res. No, jo simplement doncs, vaig entrar en aquella mena de corrent oceànica de coneixement i allà vaig entrar i em vaig deixar endur i vaig aprendre i la vaig apreciar. I, no? I, per exemple, poso escenes com la d'estar, ells, doncs una vegada a la setmana, tothom agafava un llibre i es posava a llegir la seva novel·la o el seu conte, el que fos, i de fet és el moment de la novel·la en què la Rita se sent, diu, per primera vegada em sento realment acompanyada, i és en el silenci davant d'un llibre, quan ella li recomanen per primera vegada un llibre a la seva vida, mai ningú li havia recomanat un llibre, no? I a través també de la literatura, doncs és quan ella es va trobant el seu camí. I també m'ha agradat molt, em va tocar així, però m'ha agradat també recalcar que tothom es pensa, doncs, o molta gent, que els americans doncs, són tots iguals, tot i que són més de 300 milions de persones.
Així som.
Quin desastre aquesta setmana, per favor. Però...
N'has parlat amb ells de Trump?
No, ara estava parlant amb la Eva. I ara, bueno, ara farem una...
Ells ho entenen? Tenen un argument per tot el tema de Trump? Per què el vota tanta gent?
No hi he parlat en profunditat, però... és que el discurs aquest de no ens agrada el personatge, però ens agrada la seva política, ells no passarien. O sigui, no obviarien el personatge per acceptar la seva política, ni de conya.
Ja.
A part d'això, doncs això... no sé per on anava ara,
de
l'estereotip, sí. No? De que jo com vinc de la vella Europa on neixen les arts, la literatura, on està tot molt accessible i la cultura, no? És com pots anar com a una escola com l'Ateneu Barcelonès, que jo vaig anar després en un palau del 1700 on hi han anat els grans noms de la literatura catalana, i de com em vaig al sud dels Estats Units, a Atlanta, que és una ciutat del 1800 encara profundament segregada, racista, classista, i allà en un petit racó, en un veïnat, doncs hi ha aquesta família d'erudits que estima la cultura i l'aplica i l'explica i la comparteix, i allà vaig a parar, no?
I els nanos, què tal?
Els nanos? Doncs pues meravella. Bueno, quan jo vaig anar tenien 4, 7 i 10 anys, por ahí, sempre em confonc, però i ara doncs tenen doncs 25, 23, i la Eva ara té l'edat que jo tenia quan jo vaig anar, la nena, no? A cuidar-la.
Persones de profit, entenc, no?
Absolutament. Sí, ella, de fet, la Eva treballa pel govern federal.
Molt bé.
Que és amb la que volia parlar ara, de dir, i ara què et passa amb el canvi de política, no?
Bé, ens informaràs.
Sí.
I tu, mentre estàs a Atlanta, ja et passa pel cap de jo això ho posaré en un llibre, ho escriurem i ho petarem.
Ostres, aquesta cançó que sona és... No, ni molt menys, no. No, no, no. De fet, jo allà començo a escriure quasi per necessitat, per dir, ostres, jo és que tot això que estic veient, que estic tan flipada, necessito explicar-ho. I com que, com deia, no sóc molt... O sigui, no sabia obrir un blog, jo què sé, no m'interessa... Era igual, preferia a la vieja usanza, no?, i agafar l'email en un teclat que no tenia accents ni apòstrofs ni res, i enviar uns emails infinits, que eren autèntics totxos, per compartir-ho amb la gent, amb els meus amics, les meves amigues, la meva família, i era un moment que m'agradava molt. M'agradava molt escriure, pensar-ho, i m'agradava molt a enviar-ho i després aixecar-me. Amb aquest canvi horari també era com molt bonic, perquè hi havia gent que havia tingut aquestes 7 hores, 6 hores per llegir-ho, i llavors jo quan vaig acabar al matí obria l'email i deia, ai mira, doncs aquest s'ho ha llegit i li ha agradat això i tal, i allà sí que clarament va néixer una llavor, va començar a florir una de les llavors que després es faria gran, no? De dir, ostres, a mi aquest sentiment m'agrada molt, sento que encaixo, sento que m'agrada i sento que no en tinc mai prou. I, però bueno, vaig tornar aquí pensant que bueno, havent oficialitzat el fet de que m'agradava l'escriptura, però, i sabent que no m'agradava la periodística sinó més la creativa, sense saber si era més audiovisual o més literària, per això vaig fer un màster de guió de cine a l'ESCAC i vaig paral·lelament doncs explorar la literatura a l'Ateneu, i em vaig trobar al mig, no? Crec que la manera com escric és molt just al mig. És que jo necessito pàgines perquè m'enrotllo, i amb una frase d'una imatge no en tinc prou, però alhora com escric és molt audiovisual, és com molt...
Imatges.
3D,
i...
sí.
Han vingut a veure't aquí a... Catalunya?
Mare de Déu, un munt de vegades.
Els agrada que, molt?
Sí, és que a part el meu germà va anar de fer d'oper després de mi, si va estar 2 anys.
Amb ells també?
Sí, i llavors, clar, som tots una família. Si cada any, o nosaltres hi anem, o ells venen i ens veiem.
I quan venen, sona...
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia.
És un himne familiar.
Del John Denver.
És brutal com una cançó té aquest poder de jo poder-me ara imaginar quan l'escoltàvem sovint, el pare de la família, que agrada molt aquesta, tots allà a casa, i com aquesta cançó ara s'ha convertit, és el meu pare es torna boig amb aquesta cançó i l'escoltem molt a casa meva, no? I de fet, una de les vegades que ens van venir a visitar, estàvem a dalt a Guils, que vam pujar a mirar les vistes, i... i la vam posar a tope allà al cotxe, i d'aquell moment ja es va com unir, es van unir les dues famílies en aquesta cançó. Després jo em vaig casar i van venir tots, òbviament, i va ser una de les grans cançons que vam posar, i veure tothom cantant aquesta cançó va ser màgia pura.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
De matinada hem trucat, sona el replà de l'escala, el seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra, que li vol anar el meu fill. El fill mig es desvelava, que volen aquesta gent, que truquen de matinada, la mare ben poc en sap, de tota